Eduqueu les criatures, amb Carles Capdevila.
Bon diumenge a tothom. He llegit al Ser Padres, que és com el National Geographic de la paternitat, un reportatge sobre com es comporten les mares als parcs. La revista retrata els perfils de dona, com aquell qui fa un documental, observant com marquen el territori, com es mouen, com interactuen, com defensen les seves cries, com ataquen les rivals. És ampliable als pares, que també anem al parc i sovint complim algun d'aquests arquetips, ni que sigui pel mimetisme de supervivència del camaleó. Hi ha la mare veterana. Sembla que van fer el parc i ella ja hi era. És la matriarca, sap a quin gronxador es caguen els coloms, la font més propera, el lavabo o l'arbre més discret si hi ha una urgència. Ho sap tot sobre tot. Esterilització de biberons, relacions sexuals postpart, probabilitats que plogui. El seu defecte, no calla. Hi ha la mare organitzadora. Força els nens a jugar, a compartir pales i galledes, prepara berenars en grup, s'ofereix per vigilar-te el teu, et presenta les altres mares, t'interroga dissimuladament per difondre la informació als altres sobre on vius, de què treballes, si estàs separat, si el nen va ser fecundat in vitro. El seu defecte, et munta la tarda i si et descuides la vida, tant si vols com si no. Hi ha la mare hippie, que tot ho troba guai, que és amiga del seu fill, ella també es tira pel tobogant, és tan o més enjugassada que els nens, i sol descuidar-se el berenar o les tovalloletes, però no té cap vergonya per demanar-ho. El seu defecte, aquest, que no té vergonya. I a la mare, passota. La descobreixes per passiva, quan busques qui deu ser la mare d'aquest nen que xiscla, puja el tobogant a l'inrevés, empenya els petits i roba galledes i pales. Ella, mentrestant, sol parlar pel mòbil, o ha anat al bar, o llegeix, o parla amb una amiga. El seu defecte, ser tan invisible i tenir un fill tan visible, qui sap si per cridar l'atenció. I a la mare, sobreprotectora. Porta mudes per si fa fred o calor, per si plou o neva. Porta tovalloletes i berenar per tothom. No se separa un centímetre de la seva criatura, patint perquè no caigui encara que tingui 14 anys la nena. El seu defecte, si no ets patidor com ella i et separes un pam del teu fill, et mira amb cara de menyspreu i et fa sentir un irresponsable, que si l'has de portar a urgències que li cusin dos punts, encara hauràs estat de sort, massa poc. I després hi ha la resta de pares i mares, els supervivents. Ni van al parc per fer-hi amics, ni hi van cada dia, ni són prou previsors per portar de tot, ni prou barruts per no portar res. El seu defecte, com t'enganxin una tarda tonta, la veterana, el sobreprotector, la hippie, el passota i l'organitzadora, et sentiràs més acorralat que el porc senglar rodejat de caçadors a l'últim capítol de Bèsties. I aviso que l'escena no tenia un final feliç. És el risc que comporta la vida als boscos o als parcs infantils.
Eduqueu les criatures.
Bon dia, Cara Santos.
Bon dia i bona hora.
Bon dia, Lluís Gavaldà.
Bon dia.
Bon dia, Mariona Costa.
Bon matí.
Com ho porteu això als parcs? Tu, Lluís, dius que hi lligues, però no ens hem cregut mai. Tu, Cara, quina mare series?
Jo ja
que avui parlàvem de mares.
La passota, eh?
La que llegeix.
M'he identificat amb això del mòbil i la lectura.
La hippie que es tira pel tobogan, no.
Els meus fills són uns sols, eh?
No, no criden l'atenció.
No.
Mariona, per tota manera, tu ens has preparat el resum de què vam dir la setmana passada?
Sí.
Tens a punt, això?
Sí, home, i tant. Recordem primer les grans actuacions de l'Eduqueu.
Era pujarem de l'alt cim amb el per alegre.
I què sent un fetus quan la mare li parla i li posa música?
Això és una pel·lícula del Plus, codificat, quan es codificava. Fins i tot puc reconèixer la pel·lícula, no et diré el títol, perquè estem en horari protegit, però...
L'expert en el tema, Eulàli Antonés, proclama la força de l'instrument.
Que potser no som conscients de que tenim un instrument.
Home, Lluís, sí, amb el Gavaldà, Gonç l'ha explotat, l'instrument.
És molt conscient,
Gavaldà,
però realment...
Sí, podria parlar, però tampoc no vull acaparar.
Anys que viu d'aquest instrument.
No vull acaparar.
Els nens se'ls ha de donar aquest valor. Han de saber que tenen un instrument i han de saber com utilitzar-lo, quina és la millor manera i com poder-lo disfrutar al màxim.
Xxxt, malpensats, sempre pensant en el mateix, oi, Gavaldà?
I avui parlaré del sexe post-nen.
Ah, molt bé, ja està. Fins aquí la secció de Lluís.
Sí, perquè no existeix, o sigui, gràcies i fins la setmana que pares primerets. Mentalitzeu-vos. Un cop a parir, la vostra companya té tantes ganes de fer l'amor amb vosaltres com de pujar l'Everest sense màscara d'oxigen i amb tanga.
Més clar impossible. Sabíeu que el 75% dels nens recent nascuts hi veuen millor de lluny que de prop?
Vol dir que no cal que ens apropem fent
aquella gent que se'ls hi aboca allà...
Estaran tranquils. Si la gent ho fa, estaran...
No volen ni veure-ho, això, no?
El cap deia el seu gran somni.
Que m'agradaria que el fill toqués el piano, perquè t'imagines aquella festa, sí, sí. I ara dir, nen,
nen, toca
el piano. I tots allà amb la copa i tu portant bombons. Per...
Toquem de peus a terra amb dues grans frases.
Diu, no hi ha avorriment més terrible que el d'una dona jove i intel·ligent que s'ha de passar tot el dia amb un nen molt petit. Diu, per mi la poesia, quan tenia els seus nens petits, era el lloc on vivia sense ser mare.
En fi, Mariona, et vam encarregar aquests resums perquè quedés clar que aquest programa s'aprenen coses, que hi ha contingut i... no sé, què tries, eh?
Per què ho dius?
La setmana que ve, a l'Educar les Criatures, un dels temes estrella de la paternitat, com fer-lo autònom, el nen, com fer-lo responsable. Això fan xerrades a les escoles i és la xerrada que té més èxit, no? Quan es banyarà sol, quan es vestirà sol. Els hàbits, sempre a l'escola, a la reunió de pares, et renyen. Et diuen, escolteu, sobretot que se sàpiguen penjar la bata, que se sàpiguen treure i posar la jaqueta, no? A quina edat ja s'ha de fer els deures sol o li hem de recordar, no? El 93-200-8728, ens podeu fer de consultori i la setmana que ve una experta ens ho resoldrà, o si no, eduqueu@catradio.cat. I ara anem al tema d'avui, que no serà fàcil. És Eric Clapton, Llàgrimes al cel, aquesta cançó dedicada a la mort del seu fill. I avui a l'Educeu parlarem de la mort. Que dius, caram, un diumenge a aquestes hores? Mira que hi ha temes, eh? Doncs sí, la mort n'és un, els nens pregunten molt sobre la mort, sovint massa, els pares el defugim molt, el tema, sovint massa, i a l'Educeu sabíem que havíem de tocar-lo, i tocava, com explicar-los la mort, com parlar de la mort, i ho farem avui, ho farem... ben acompanyats amb la Concepció Poc. Bon dia, Concepció.
Molt bon dia a tots.
Formadora de formadors del grup de valors de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Que això és llarg, però bàsicament
molt
vol
llarg.
Dir que tu, que hi ha l'autònoma, no? Ensenyes als futurs formadors doncs, com han d'afrontar temes, i entre ells aquest. Ets autora d'un llibre, d'alguns llibres, però un que farem servir avui de guia, que és aquest que es diu De la vida i de la mort, que de l'editorial Claret, Recursos per a la família i l'escola.
Sí.
I necessitem que ens ajudis això. El primer tema ja d'entrada, que és aquesta teva tesi, que també hi ha molta gent, que és que en parlem poc, potser, no? De la mort la defugim molt, no? Els pares? O...
Ara ho has dit, la defugim els pares i els adults, perquè els nens no tenen cap mena de pudor ni cap mena de vergonya a preguntar, a demanar i a implicar-nos-hi. Aleshores, nosaltres, fruit d'una societat que li agrada molt, doncs, no aprofundir en les coses, que banalitzem temes complicats com és aquest i durs i difícils, doncs l'aparquem una miqueta i l'hem convertit en certa manera en un tabú.
Clar, és cert que també els nens la treuen quan no t'ho esperes. Nosaltres els intentem fer veure allò d'has de ser més gran, faràs això, i ells a vegades doncs, ho fan més extensiu. Et diuen, ah, molt bé, després quan jo sigui pare tu seràs avi. Dic, sí, que bé. I després diuen, quan jo sigui avi tu no hi seràs, oi? I això... Vull dir, no toca la moral.
Toca la moral, però ells ho fan sense ser-ne conscients del que estan dient, perquè, és clar, quedar-se...
Especulen, no?
Sí, especulen, però la pregunta aquesta, que també toca molt la fibra, de dir, tu també et moriràs, mare? O tu també et moriràs, àvia? És clar, això li has de dir que sí, que també, i que ell també, però que falta molt, o que falta temps, i que normalment es mor la gent més velleta. Però que no vol dir que els que no som tan vellets, i també els nens i els joves, també es poden morir, i això ho han de saber.
A quina edat? A quina edat hem de començar a parlar-ne? Sempre?
Sempre que ells ens ho plantegin, poden tenir fins i tot només 2 anys, 2 i mig, i preguntar què ha passat amb el canari, doncs que ja no està a la gàbia, i hi ha pares que se'n van corrents a la Rambla, que encara en venen, i en col·loquen un que s'assembla al màxim. Esclar, això és erroni. Amb un comentari en una escola de Castelló fa anys, un li deia a l'altre, diu, el meu gat s'ha mort. Diu, oh, això no té problema, diu, perquè em pots comprar un altre. Diu, a mi se'm va morir l'avi i d'avis no en venen. Però així és textual.
En el teu llibre, de la vida i de la mort, també hi ha un annex on recomanes llibres i pel·lícules perquè serveixen molt útils sovint per afrontar el tema. Nosaltres aquí a l'Eduqueu tenim una escriptora i experta en llibres.
Llibres de família, amb Care Santos.
I la Care ens ha buscat llibres per nens, no? Sí, llibres que són útils, contes, o que permeten que els nens doncs visquin això, no?
Llibres per acompanyar també. Ara sentia la Concepció i em semblava que és un bon símil aquest. Llibres per quan arriba una situació de mort a la família, doncs que ells ho puguin entendre a través de la ficció, que és molt útil i potser més proper per ells, no? Els dos primers són dos contes amb una història molt reeixida, molt bonica, trista, però clar, evidentment no estem parlant d'un tema alegre, trista i realista, però molt bonics, molt poètics. El primer es diu Torna aviat, dolçó meva, és la mort d'una iaia, un tema que es repeteix bastant als contes per nens. Els avis i les iaies es moren molt perquè també són els que més aviat es moren, per tant és el que més necessitem, ficció que en parli. És la història d'una nena magrebina, cada cop i volta la seva àvia, la que anava a veure cada estiu, doncs és morta i ho ha d'afrontar. I és una història amb un final que ens recorda allò que és tan bonic però també tan real, de que la gent viu en el nostre record. És a dir, mentre aquesta nena recordi la seva iaia no serà morta, no? I aquest és el missatge final d'aquest conte. El segon és més dur encara, que és La Júlia té un estel, un conte molt bonic, molt ben il·lustrat, però que parla de la mort de la mare. L'estel és la mare de la Júlia, que ha mort i que en un moment li diu, quan encara és viva i està malalta, li diu que ella s'ha d'anar a treballar un estel i que des de l'estel li enviarà senyals cada nit, i des de llavors la Júlia doncs veu el cel, veu l'estel i recorda la seva mare i es pensa que li fa senyals des d'allà. Els altres dos, avui te'n porto quatre, cap de, ja veus, sí, els altres dos, aquest m'ha fet molta gràcia, es diu Estirar la pota, de Babette Coll, publicat a Destino, i és el llibre sobre la mort més irreverent que he vist, perquè explica què han fet els avis abans de tornar-se vells i arrugats i una miqueja peruts. Han tingut una vida molt aventurera i què faran després? Ara que ja estan arrugats, què faran? Doncs un dia la dinyaran, diu el llibre, és una paraula textual, i es veuen unes potes ben estirades, com diu el títol, i els reciclaran, i els reciclaran i els poden convertir en qualsevol cosa, en un pop, en una altra criatura, en un cuc, en un fantasma o fins i tot en un pot de ceba confitada. És un llibre molt divertit, malgrat la duresa del tema que tracta. I l'últim és un llibre diferent a tots aquests que hem dit, un llibre d'aquests per mirar amb els nens, en acompanyar-los, mirar els dibuixos, té uns dibuixos molt suggerents que segur que ells en treuen molt de suc. Es diu Como todo lo que nace, està publicat a Editorial Coquinos i no té traducció catalana. És d'Elisabeth Brami i és un llibre que explica l'evolució de la vida. Doncs igual que les pomes surten a l'arbre i també es penseixen, doncs nosaltres també ho farem, en certa manera, ens pensirem. I acaba amb una pregunta: què hi ha després? Què hi ha després? Ningú no ho pot saber.
Aquesta és la pregunta.
La gran pregunta.
La pregunta més complicada, gràcies, Care, i Concepció, potser aquí també ve un altre dels problemes, no? Que és... canvia molt d'una cultura religiosa o d'una família religiosa a una que no, o no és creient, per exemple, perquè és veritat que si fan catequès i això, sí que ja és present la mort, perquè se'ls parla del cel i de la vida eterna i tot. No? Clar, aleshores, a vegades intentes trobar substitutius, no? Un cel, un estel. Tu ets partidària de... Clar, un pare no creient, què ha de fer?
Un pare no creient, depèn de l'edat. Amb els grans és acceptar per part nostra, dels adults, pares i educadors i tots, que no tenim respostes per a tot. I això els grans ho capten perfectament, a més ho viuen a casa, en el fet d'una família no creient. En el cas d'una família creient, aquests més grans ja optaran ells. I amb els més petits necessiten saber a quin lloc han anat, perquè per ells la ubicació és física, i també saber que no tornaran. Aquestes dues premisses, encara que siguin molt petits, els hi hem de donar.
També el cinema, i el cinema per nens ajuda bastant, i nosaltres hem enviat la Mariona al cine.
Educar costa, oi, Mariona?
Mariona,
estàs pensant en Bambi, T'estic veient.
Poso cara de Bambi, però sí. N'hi ha més. Bambi és tan trista que...
Sí, és el mite, no?, de que tots hem plorat alguna vegada amb Bambi. Però no heu vist El rei León? Sí, bueno, dic el Rei León perquè en català no ho puc dir, perquè no hi ha hagut manera de calar Disney.
Sí, hem de dir-ho, hem buscat pel·lícules, això de Disney, Gavaldà,
jo no em veig, no, si no són en català no ho veig.
Però això de Disney ho busques, i vas al videoclub i de veritat amb DVD, edició per col·leccionistes, edició 1 o 2, amb 17 idiomes,
en finlandès, el català, en suahili...
Educar costa, per doblar el català costa encara més. Oi, senyor...
El Rei León no existeix.
Oi, senyor Disney, que a més a més aquest home que està congelat, si ens està escoltant...
No l'hem trobat, no l'hem trobat.
Que fort.
A vegades algú diu que la té, hi ha llegendes urbanes, nosaltres ni Bambi ni el Rei Lleó.
Doncs si algú la té, que ens ho digui.
Que ens ho digui. Cap l'hem trobat en català, tu has remirat el Rei Lleó.
Fem memòria d'aquesta seqüència.
Ai. Papá, tenemos que volver a casa. ¡Socorro! Por favor! Ayúdenme!
Simba, ¿qué has hecho?
Hubo una estampida y trató de salvarme. Ha sido un accidente. No quería que le pasara nada.
Naturalmente, pero el rey ha muerto. Y si no fuera por ti, aún seguiria vivo.
Que dolent,
que trist,
eh?
I una mica de ràbia, aquest tiet que prepara l'emboscada, el cadell allà... Tu hi creus, Concepció, en els dibuixos com havia per poder explicar la mort? I això Disney té tirada, per això dramatitzar-ho.
Bambi és el clàssic.
Aquesta, potser molta gent el recorda d'hi haver plorat i haver patit.
Jo havia plorat i ja tinc una certa edat i l'havia vist de molt petita.
I és la pel·lícula que tothom acaba preguntant-li a la seva mare, oi que tu no et moriràs?
Oi que tu no et moriràs? Però fixem-nos que no hi ha la mort presencial a Bambi.
No.
No hi és. Mentre que se la salten, però en canvi és d'una tristesa infinita.
Però sí que és cert que quan ets pare, vas tens la sensació de viure la teva pròpia mort com hipotètica, com un desastre pels nens, és a dir, no, ja no des de l'egoisme, sinó de dir, realment, ostres, et deixaria indefens.
Però és que ho és, un desastre. O sigui, ara tenim massa feina, no ens podem morir, no?
Per això et dic que tens la sensació, però que pots aïllar-te fins i tot el fet que tu desapareguis, però dius, és que no puc, perquè tinc, tinc aquí un panorama a casa que se'm necessita, no?
Sí, diuen que un dels grans temes de la filosofia és la mort de l'altre estimat, però en aquests casos, de pares joves, preocupa molt també la pròpia mort. La mort no és injusta, però sí que és injust el moment i el com.
Clar, hi ha un procés de preparació realista, que dèiem, sempre tens clar un ordre cronològic, no? Que ara li toca l'avi, no? Que ara li toca el besavi.
I de petit et creus invencible i immortal i no hi penses tant, no? La mort comences a pensar-hi quan comences a veure al teu voltant que comença a desaparèixer gent.
Sí. Però és que a més és un gran drama per un nen de 3, de 4, de 7 anys perdre el pare o la mare. És
molt.
Ostres, és com anar per la vida ja amb un peu menys,
sí,
no?
Sí. Tens tota la raó, però si podem apaivagar una mica aquest sentiment de tant dolor perquè els hi cau així de sobre i n'hem pogut parlar amb contes a les escoles fent, doncs, donant importància també a la mort a la natura, la vida i la mort a la natura, la vida i la mort d'animals domèstics amb els més petits, doncs tot això.
Sí, i més una mort propera és una oportunitat educadora, clar, no?, per afrontar aquest tema.
Clar, i els nens, si estem molt a prop d'ells quan passen un drama d'aquests, podem evitar moltes coses.
Sabíem que el programa d'avui, que el tema d'avui era delicat, sabíem que comptaríem amb la Concepció, que hi entén molt i s'explica molt bé, i també sabíem que aquest programa, a part de tenir molts oients, els tenim molt aplicats. I nosaltres vam dir al 93-200-8728 o eduqueu@radio.cat, expliqueu-nos com us en sortiu, com heu viscut una mort propera, i déu-n'hi-do la gent que ens ha volgut compartir aquesta experiència amb tu, Mariona.
Sí, són testimonis, no ens enganyarem, difícils d'explicar, però un cas és el de l'Anna, és un cas bastant fort, que té un fill d'11 anys ara, i fa 5 anys es va morir el seu marit.
Fa 5 anys i mig, el meu fill en aquell moment tenia 5 anys, i realment va ser trobar-se amb la mort a la dutxa. És a dir, va ser ell qui es va trobar el pare, i en aquell moment no li vaig voler dir que el pare ja estava mort, a la pràctica ja estava clínicament mort, i a veure, immediatament el vam treure d'allà, i va sortir, i no el va tornar a veure més. I li vaig dir que el seu pare era una estrella. L'estrella que brillava més del cel, aquell era el seu pare. Jo no crec ni en els àngels, ni crec allò en la vida eterna. Per tant, no li podia explicar una cosa que jo d'entrada ja no crec. En aquell moment, ell no s'havia afrontat mai a la mort, no sabia el que era, i per tant, se'n va anar a jugar amb els seus amics. Suposo que quan ell se'n va adonar de la falta física del pare, Et diré que a mi no em preguntava res. És a dir, jo crec que tenia més bé converses amb l'estrella que brillava més, és a dir, amb la que veia des de la finestra, sobretot a la nit quan s'anava a dormir, i els diàlegs eren continus, és a dir, tenia el referent allà.
És un testimoni duríssim. Concepció, clar, suposo que aquí estem parlant d'un cas complicat, que és trobar-se ell també el cos del pare. I...
un nen molt petit, la mare doncs en surt com pot, i jo penso que molt bé.
Creus que un cas així és per ja dir directament hem d'anar al psicòleg?
El que en casos com aquest o semblants pot anar bé és buscar un grup d'ajuda, de suport al dol. El recurs terapèutic sempre és una cosa a tenir present, però d'entrada no s'ha de pensar en això, perquè la persona pot fer un procés doncs, de a poc a poc anar normalitzant. També depèn de la família, de l'escola, això que deies, que comentaves. Hi ha escoles que tenen doncs, uns indicadors molt bons, tenen unes pautes de treball, saben fer un comiat doncs, també a l'escola, sobretot quan és un alumne o un professor, i d'altres doncs, que ho tenen més verd.
Tens més testimonis, Mariona?
Sí, un altre veient, que és la Mercè, que ella ara té 37 anys, però quan en tenia 3 i mig doncs, va viure la mort de la mare, a més ho va viure a casa, i al principi no ho acabava d'entendre.
I quan vaig preguntar què li havia passat, llavors em van dir que se n'havia anat al cel a viure amb els ocells i que no la veuria més. Te'n dones compte més endavant de lo que físicament representa el fet de que no hi és, no? Perquè hi ha altra gent que s'encarrega de la teva educació, tens un voltant, llavors és amb els anys, no?, que veus el que significa la perdre la mare, perquè també em dedicava a parlar amb les estrelles pensant que ella em podria escoltar. Una cosa que em va ajudar va ser descobrir l'escriptura, a treure tot el que sentia, però al cap de 20 anys, no? Quan veies les mares amb els seus fills o que s'anaven tots de vacances, doncs a mi m'hagués agradat que m'hagués explicat un conte. Jo crec que el millor és integrar-la a la vida diària, o sigui, parlar amb els nens no quan passi una mort, sinó que fos un tema que ja estigués incorporat, com pot estar el joc o una altra mena de tema, que es parlés de la mort amb normalitat.
La Mercè, que diu que fa servir l'escriptura també com a record i com a teràpia, ens ha deixat un dels versos que ella ha fet per la seva mare. Diu: m'he anat fent gran per dur el teu record, però ja no em fa tant de mal. M'he acostumat a no tenir-te, a prescindir dels contes, a no buscar-te per la casa. Suposo que és una teràpia, no? I això, mantenir-la viva, no?, la mare, sí, a través d'aquestes paraules.
Ell ha acceptat el fet de la mort, que no la té prop, i el que ha dit que està però molt, molt encertat des del nostre punt de vista pedagògic és no esperar a parlar de la mort quan la tinguem molt propera, sinó fer-ho en la quotidianitat.
Un dels llibres d'aquest Sant Jordi és Un home de paraula, de l'Imma Monzó, basat en una experiència real, que és la mort de la seva parella, tenint una nena petita, adoptada, i la Imma Monzó va venir aquí a l'Eduqueu i ens va llegir algun fragment d'aquest llibre.
Els primers temps després de perdre'l, la nena feia preguntes de nena, algunes difícils de respondre. Per què? Com? On és? Exacte. On? Les frases dels nens arriben quan menys les esperes i fan mal. Tanmateix, jo no calculava les conseqüències de fer del seu pare una presència permanent. Ella n'ha continuat parlant amb més freqüència que jo i sovint em troba desprotegida. Perquè un nen no avisa. Un nen s'està posant un mitjó i diu, per exemple, va ser una gran idea que trobessis un nòvio com el Papito. Quina gran idea vas tenir. I tu has de somriure i no mostrar-te evasiu perquè, si ho fas, la propera vegada callarà. Així és que sap que pot dir el que vulgui i, teòricament, jo faré un somriure. De vegades, però, costa molt somriure.
Aquest llibre, que és un llibre preciós, aborda, a partir d'aquesta experiència, una cosa que dieu, tu, Concepció, també dius al teu llibre, no? Aquesta necessitat, sobretot, de deixar que el nen pugui parlar. És a dir, no donar mai cap símptoma que el pugui preocupar o que pugui pensar que ho ha de portar en silenci, allò, no? Perquè és bàsic, no? Deixar aquestes vies, el màxim de vies obertes.
El màxim de vies, entenent també que no cal seguir-li molt, molt, molt el fil de la seva pregunta, perquè ells arriben a un moment que també es cansen. Els hem de respondre justet el que ens demanen i després deixar-ho córrer. No vol dir que l'endemà tornin.
Aquesta escena del llibre és una escena en què ell està conduint i ja no hi pensa en aquell moment, i de cop ella demana pel pare i ella queda feta pols i després ell diu, mira, un camió de porcs. I l'altre diu, ostres, realment... O sigui, ella t'ha deixat tot aquest tema i després pot continuar parlant amb normalitat, i suposo que en aquest sentit ajuda, no?, a viure també el dol amb naturalitat.
Amb naturalitat, i sabent que els nens sortosament poden passar de l'alegria a la tristor ràpidament. És que és el que li toca, perquè és un nen. Nosaltres no ho farem, això.
Els nens fan moltes preguntes i una persona acostumada que n'hi facin és la Gemma Alzina.
Ella és psicopedagoga del Departament d'Educació de la Generalitat i sol col·laborar quan es produeixen catàstrofes inesperades. Per exemple, va ser present a l'11M. Però també recorre a moltes vegades les escoles quan es mor algú de l'entorn escolar. Els nens poden preguntar què ha passat, com ha estat. Abans dels 4 anys, ells sempre pensen que és reversible. Per això moltes vegades et diuen, no, és que el hàmster no s'ha mort, s'ha escapat. Llavors, per tant, segons l'edat et faran un tipus de preguntes o unes altres. Els adolescents poden estar molt indignats i molt enfadats i preguntar-te per què li ha hagut de passar això a aquella persona, quin mal aquella persona havia fet. Uns altres nanos et preguntaran més sobre detalls i com ha passat, i així estava malalt, o no fer cap pregunta i fer perquè no t'han sentit, o preguntar-te el mateix 300.000 vegades, és una forma de reassegurar-se. És com si s'haguessin de narrar i de fer la seva història, no?
Hi ha tres fases de dol, no?, en aquest procés de mort, que suposo que deuen ser bastant generals, tot i que en el teu llibre comentes diferents corrents pedagògics, no? Però hi ha una fase més de confort, per assegurar als nens que estan tranquils, que ells no els passarà res, una fase d'inventari, que és adonar-se de la magnitud, de què vol dir això, no?, que el pare o la mare no els va buscar a l'escola, i una de recuperació, que és aquest de... al cap d'uns 2 anys, no?, diuen alguns que és quan ja torna la vida endavant, no? La fase més difícil és la d'inventari, suposem, no?, que és aquesta en què t'han tranquil·litzat, tu estàs bé, però has de començar a veure què suposarà per tu això, no?
El que suposa és un cert canvi d'identitat. Quan s'ha mort una persona molt propera, mai tornaràs a ser aquella persona. Això els infants també ho capten. També els nens, una cosa que potser val la pena situar, han de veure que els morts no són vigilants, estiguin en un estel, al cel, on sigui, i que no els hem d'utilitzar mai per fer-lo xantatge emocional. T'estarà mirant, segur que això no li agradaria, porta'm
sí, bé... Com fem amb els patges del rei,
sí,
no? Això
sí.
No s'ha de fer.
No. Esclar, aquella persona que els estima no està per vigilar-los. És algú que els estima i que els accepta, i que si un s'ha de portar bé, doncs és per altres raons.
Un altre testimoni, Mariona, és la mort d'un nadó, oi, amb una família.
Els hi va passar el Jordi i la Sílvia. Ells estaven embarassats de 8 mesos i mig, és a dir, estaven a punt de tenir la criatura, però la van perdre. D'això en fa poc més d'un any, però, clar, tenien un altre nen, l'Oriol, que aleshores en tenia només 4. Ell estava molt il·lusionat perquè, clar, li arribava un germanet, i fes-li entendre a un nen tan petit, doncs, que es quedarà sense germanet.
Jo volia dir-li la veritat, però no podia en aquell moment, em costava. Era com dir-li mig veritat, mig mentides.
Li dèiem que el seu germanet, bueno, s'havia posat molt, 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 molt malalt i s'havia convertit en un estel.
I al cap de res, de pocs dies, li vam dir la veritat. Vam dir la paraula mort. I la paraula mort va funcionar perfecte. El Pau és mort i no vindrà mai més. Se't posava a plorar i a tu se't feia el cor... Uf, i ja està, ara ho té sumidíssim. Llavors, ara estem esperant una criatura, quan li diem, i la Ona farà això, i la Ona farà l'altre, sempre diem, si tot va bé. I ell diu, sí, tot va bé. Diu, no patiu, que tot anirà bé. I té 5 anys. Intenta evitar les preguntes a vegades, perquè quan, per exemple, o ha passat alguna cosa en plan, mira, el Pau Gasol, a vegades ha dit, ai, Pau, he dit Pau, ai, perdó, volem dir, no, intenta no fer-nos mal.
Sou, el dia que parlàvem de nens a l'hospital, de càncer, també sortia aquest nen que protegeix els pares, no?
Sí.
Que diu, no digueu als pares que tinc càncer perquè potser no estan preparats, per portar-ho, no?
Sembla
un nen que ho ha assumit, que ho porta, no?
Sí,
amb naturalitat.
Sí. Esclar, però ho va assumir quan li van dir la veritat, la veritat. I és clar que va plorar, és que només faltaria, si ploren si és mort el canari, no moriran si és mort. No ploraran si és mort un germanet que esperaven amb il·lusió.
O el hàmster, que sempre surt un hàmster.
Sempre.
En aquest programa, sempre n'hi ha de hàmsters, i també ha passat, sí. La Mariona ha visitat l'escola Llebeig de Vilanova i la Geltrú en fa menys d'un mes, que es va morir el pare d'un nen de tercer de primària. A veure com ho han portat, no, a l'escola.
Ho han portat molt bé, perquè clar, un fet com aquest és tot un trasbals pels nanos, perquè va ser a més per culpa d'un infart que es va morir el pare d'un company, i va ser una mort totalment imprevista. Hem parlat amb la professora, amb la tutora dels nens, que és la Txeli, i ella ens explica com ho van viure dins de la classe.
Jo els vaig fer entendre que aquest nen havia arribat a casa amb una situació diferent de la que havia deixat al matí, i que a més és una situació doncs irreversible, no? I el primer que em van preguntar és, i què li hem de dir quan vingui, després de la primera sorpresa, no? I els vaig dir, estic segura que sabreu què li heu de dir, i si més no, com l'heu de mirar. Aleshores els nanos van dir, sí, però és que quan es va als enterraments, es diu, t'acompanyo amb el sentiment.
Primer em vaig pensar que deien com una mena de broma, però quan vaig veure que tothom va començar a plorar, em vaig veure que el pare del Sergio es havia mort i que mai més el tornaria a veure. cor se'm va ficar 100 per hora. Està feliç, jo crec que ja se li ha oblidat això, però està feliç. Però de vegades quan veu el Sergio que hi ha molta gent sobre d'ell, creu que encara és el dia de la mort del seu pare i comença a plorar.
Ara hi ha gent que li fa regals de la classe.
És un altre tema complex, no? Com administrar aquest sentiment dels altres nens sense que es converteixi en una compassió, en una caritat o en un fet massa excepcional, no?
Sí. Aquí la compassió és una paraula que també s'hauria d'aclarir una miqueta, perquè l'entenem normalment com a pena, i no és això. Compadir és estar al costat de l'altre que pateix. Això de la compassió dels altres nens, si ho entenem com que el volen ajudar, el volen acompanyar, doncs és bonic, perquè és el sentir-se estimat.
Això que han dit aquests nens em feia pensar, perquè són exactament els mateixos sentiments que tenim els adults, no? I ara com li diem això per ser natural, però dir-li alguna cosa, sí, com l'acompanyem quan vol, és exactament, potser no ho expressem amb tanta naturalitat.
Sí. Aquesta escola, que està clar, Mariona, és que ha servit això perquè els nens parlessin i es preguntessin sobre la mort,
sobre
què passa quan et mors, on vas, no?
I tant, a més són, clar, tercera primària, són uns 8 anyets, 8 anys, em penso, sí, i tenien força, ara el sentirem, però tenen força clar que és la mort.
Morir vol dir que una persona mai més la tornaràs a veure i que hi ha gent que creu que se'n va al cel o que mai més tornarà a existir. Quan era petit em pensava que la gent era petita, creixia, i em pensava que no moria. Molta gent creu que tornen a sobreviure, no amb la mateixa personalitat, però que tornen amb la seva ànima, va al cel i torna a viure. Jo no crec.
Sí. Imagina't que ens parlen de la reencarnació i tot, és a dir, que no només saben què és la mort, sinó que les diferents creences, no?, que hi ha entorn d'ella.
Concepció, hauríem d'acabar-ho, és un tema que no l'acabarem avui, el tema, però realment ha estat prou interessant. Jo crec que hem estat acompanyats de prou testimonis. No sé si vols fer una última reflexió. En tot cas, hi ha un decàleg del teu llibre que explicant això, no? No mentir als nens, parlar-ne abans, això, que si ens dones permís el penjarem a la web de l'Educació de les Criatures, si ens ho dius.
Molt bé.
Perquè, i suposo que per molta gent que vulgui aprofundir més, doncs el teu llibre de la vida i de la mort, doncs també els ajudarà, però perquè la gent a vegades doncs sàpiga com afrontar-ho de forma així esquemàtica, no? Vols donar alguna última reflexió a la gent? Una cosa que ens animi, a veure si...
Que ens animi, doncs, pensar... A mi m'anima molt, almenys, el fet de que la vida no és infinita. Em dona molt de joc en el sentit de dir, és que això s'ha d'aprofitar i val la pena ser i fer i tenir el millor que puguem en cada moment, perquè és clar, si això durés sempre, eternament, al final seria un avorriment. Per tant, la vida ha de tenir un límit, com dèiem, molt temps naixem, morim perquè hem nascut, no per res més. I això també ens dona un punt, diríem, de tristor, però alhora d'una clarividència en dir, és que això val la pena. El temps que sí, però val la pena. I si és llarg, millor, en qualitat. Això és el que desitgem, no?, per tots. Gràcies.
I tant que ho desitgem. Concepció, moltes gràcies per ajudar-nos a parlar de la vida i de la mort. Fins un altre, bon dia.
Fins un altre, gràcies.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents. Quan vas pel món sense els nens, sou uns pares escapçats. Quan hi vas amb els nens, uns pares amb una càrrega afegida.
Eduqueu les criatures.
PPPP. Primeres passes d'un pare primerenc amb Lluís Gavaldà.
Pastor Gavaldà, després de dues setmanes que per mi ja han estat més que suficients parlant-nos de sexe, de què ens parles avui?
Avui no t'ho vull dir, vull que ho vagi sobre la marxa.
Ah, molt bé.
I per començar et diria, Carles, que consti, vull que consti, que jo ja volia girar pàgina i deixar de parlar de sexe en aquest programa que condueixes d'aquesta manera tan teva.
Ja volia.
Que no vol dir ni bona ni dolenta, eh?
Meva.
Teva, una
soc
manera...
molt meu.
Exacte, teva. Doncs això, que jo ja havia deixat córrer abans que m'acusessis injustament de repetir-me més que un futbolista quan l'entrevisten després del partit. Però resulta que aquesta setmana, ves quines coses, Carles?
Sí,
jo ja volia deixar córrer.
Què t'ha passat aquesta setmana?
Vaig anar de calçotada i un amic recent embarassat em va dir: "Txec", allà ho diem molt això.
Jo ho diu "txec", sí, sí.
"Txec, molt de parlar de sexe quan estem embarassats i de sexe quan hi han parit, però et falta la part més important. El sexe quan volem quedar-nos embarassats."
Sí, tant, llavors n'hi ha de sexe. Sí.
I vaig pensar: "Ostres, noi, quanta raó que tens, hem de parlar-ne."
"Quanta raó que tens, txec, no?"
"Txec", vaig dir, "hosti, txec." "Ostres, txec." Bueno, vaig dir "txec". No sé què vaig dir, però vaig acabar dient "txec" al final. I és per això que avui torno a parlar de sexe, que si no, creu-me que no ho faria, eh?
Home, ja ho sé, per
perquè
favor.
Tu saps que no hi ha res que em faci més angúnia que repetir el mateix tema més d'un programa, eh?
Sí, sí, això...
això sí que ho tinc,
tens credibilitat.
Per tant, avui que hem parlat una mica de com s'acaba la vida, i avui parlaré de com comença la vida, és a dir, intentant deixar embarassada la teva companya, d'acord? Vinga, comencem a remuntar-nos uns quants mesos enrere, però bastants, eh? No 30, com la setmana passada, que de fet 30 és un sospir, sinó que 70 o 80 seria millor, eh? O sigui, ara imaginem-nos que Rivaldo és el rei del Barça i Pocholo el rei de la tele, i nosaltres, pobres desgraciats, encara no experimentàvem la meravellosa experiència de ser pares. I per tant, la nostra vida era tan buida que podíem fer el que ens donés la gana quan ens donés la gana.
Ai, sí.
Que trist.
Que trist,
eh?
Que era allò, sí, sí. Sí, sí. Tot el temps lliure del món.
Exacte, sí, Carles. Ara som tan feliços com oblidat, però ja veiem temps en què no en teníem de canalla i ens avorríem molt. Tant que per matar el temps anàvem al cinema cada setmana, sortíem de nit i estàvem tan fotuts, Carles, que els diumenges, per exemple, al matí, en comptes d'escoltar Catalunya Ràdio amb un somriure als llavis a les 9 del matí, dormíem fins a les 12 o la 1 i llavors obríem un ull i al veure que portàvem 4 hores al llit sense canviar cap bolquer ni netejar cap glopada ni fer cap vive, ens venia una buidor tan gran que decidíem cardar una mica. Però res, per matar el temps, eh? Vull dir, cardàvem...
Això no ho dieu, allà? Això és més de la banda de la Girona,
ja, però
no?
És que si
tu dic... barreges estils, no?
No, és que si t'ho dic que m'ho diem allà quedarà llest.
No, doncs sí,
i llavors
va.
El programa se'l fotran a l'aire.
Estàs parlant de fer l'amor, sí.
Exacte, fèiem l'amor com bestioles, fent tot el soroll que volíem.
Després de fer l'amor no vols dir bestioles.
Oh, sí, home, és que aquí tenia cardàvem, com... però tu em dius que digui fer l'amor. Fèiem l'amor com bestioles, fent tot el soroll que volíem, sense patir que el nen ens sentís i vingués somicant dient-nos: "Papa, papa, què li estàs fent a la mama que crida tant?" No. No calia patir per res de tot això.
Segur que tampoc crida tant. Exagerat.
Bueno, aquí no parlo per mi. Jo parlo tot això és metafòric. Cada setmana t'ho he de repetir. Doncs res, que fèiem això i ho fèiem amb la inconsciència, com dius que a l'amor. Ho fèiem amb la inconsciència del que es pensa que tota la vida serà així. I ho fèiem al sofà, i damunt la màquina de rentar, i al lavabo del cinema, i al provador del Zara. Res, per fer alguna cosa. Fins que un dia la teva companya, farta de tanta buidor, en plena feina al llit dels sogres, que es veu que el llit dels sogres dona molt de morbo,
sí, sí, sí,
diuen, eh? Et deia, com qui no diu res: "Escolta, i si anem a buscar un patufet?" I tu, fart també de tant de temps lliure sense saber què fer, deies: "Vinga, doncs, anem a fer Catalunya gran."
La parella també diu: "Escolta, txec, anem a buscar un patufet?"
No,
o no?
No, la parella no. La parella no. Depèn de si tens mal rotllo o no, però en principi no ho diuen. I amb l'atreviment que dona la ignorància primerenca, pensaves: "Cony, amb la pràctica que tinc, això serà dit i fet." I allà mateix, al llit dels sogres, feies el que en llenguatge taurí es diria una faena límpia i asseada, i au, a comptar 9 mesos a partir d'aquell dia per saber si seria escorpí o bessó o aquari, que jo que aquari doncs tenen molt bon caràcter. Però no. Els mesos passen, però ella no s'hi queda, i comencen les enrabiades i les decepcions, i cada cop que arriba la regla hi ha un mal rotllo a casa que sembla que visquis amb la Juani del cor de la ciutat, i passats 3 o 4 períodes arriben les sospites i les revisions, i el que és pitjor, Carles, les indirectes, aquelles que fan mal, tipus: "Potser que ens revisem la qualitat del semen, eh? No sigui cas que sigui dropo." Que et dius: "Escolta,
Jo
potser sí que soc, però el meu semen de dropo no en té res, que fa molts anys que el faig treballar regularment, ja sigui amb tu solitari." Però fas la revisió per ella, més que res, ella també se la fa, i el metge diu que està tot bé, que potser és l'estrès, però que la qüestió és que no s'hi quedeu. I a partir de llavors ve el drama, perquè tot el que abans era anarquia i improvisació, tot el que era cardar on fos i com fos, tot el que era aquí t'agafo, aquí te l'endinyo, es torna en sec en una campanya militar prussiana, comandada amb mà de ferro per la teva companya. Una mà de ferro que no para de posar-se el termòmetre en un lloc que no vull repetir i de repassar dies fèrtils i hores d'ovulació i on tu no ets més que un paó, un soldat ras, resignat a fer les incursions quan i on ell et digui, sense dret a rèplica o possibilitat d'insubordinació. Tots són ordres tipus, vinga, ara mateix. I tu dius, però com que ara mateix? Estem al tren de Rodalies. És igual. La gent que fa servir la Renfe ja no s'escandalitza de res. Vinga, que aquí 10 minuts se'n passa d'allò, a l'arròs. I així van passant els mesos, tu amagant-te dins el rebost i ella fora picant a la porta cridant, sé que ets aquí dintre, fes el favor de sortir a fer el... Dropo, que ets un dropo. I el
sí
teu semen també és dropo.
Tots dos són un dropo.
I tu ja no pots més i penses en trucar al teu cosí, que ja va pel quart, i demanar-li que et foti un cop de mà. I quan ja estàs a punt de desertar, fart de viure sota la dictadura de la temperatura vaginal i pensar en marxar a comprar tabac per no tornar mai més, arriba la bona notícia. Estem embarassats.
Felicitats.
Oh, i tu plores. Plores de felicitat. I ella, al veure tan feliç, s'emociona, pobreta. Sense saber que plores per no haver de fer mai més l'amor per obligació de 3 a 3.35 el dijous i el dimarts. Però ella, que et veu venir més del que et penses, et diu amb veu dolça, pobret meu, com t'he apretat. No pateixis, que a partir d'ara te deixaré molt tranquil. I a fe de Déu que compleixen la promesa, eh? Però molt tranquil. Però això és una altra història que hem explicat.
Ja l'has explicat, sí, sí. És quan...
Gràcies.
Molt bé. És aquella diferència entre el sexe recreatiu i el sexe procreatiu que, hosti, és fotut.
Sí, és diferent, és diferent.
L'home objecte, pastor objecte.
Adéu, feligresos.
Fins diumenge.
Eduqueu les criatures, amb Carles Capdevila.
Avui acabarem l'Educar les criatures amb la periodista de TV3, Lídia Heredia. Bon dia, Lídia.
Bon dia, què tal?
Benvinguda.
Gràcies.
Tu et coneixem per l'indirecte, et coneixem pel TN Vespre, fins que vas deixar de fer-lo, perquè havies parit, no?
Sí, per un motiu bastant
aparent,
eh?
Per un motiu que era bastant aparent. I ara substitueixes l'Helena García Melero als matins de TV3, perquè l'Helena està a punt, no? Perquè l'Helena està en un embaràs.
Un relleu entre mamíferes.
Això us heu parlat? Us heu parlat?
És tot casualitat, però vaja, ja li vaig dir jo al Cuní, dones compte que estàs envoltat de dones,
sí, de dones amb edat fèrtil i molt, i que ho esteu dient amb molta intensitat, no? L'Helena, curiosament, perquè nosaltres no ho sabíem, quan la vam convidar en aquest programa com a mare d'un nen, i ens va aparèixer dient-nos que estava embarassada, justament, vull dir que és un embaràs que també l'estem vivint en directe. Però la teva maternitat, la segona, perquè la Martina, que ara té
8 mesos,
és aquesta que vam viure l'embaràs a través del TN.
Sí, la vam veure per fora.
La vam veure per fora, tot i que aquella posició del TN tampoc és la posició que llueixi més. No,
era discreteta.
Era discreteta. No, una dona del temps ho tindria més difícil. Però, a més, en tens un altre de nen, no?
Sí.
El Bernat, que té 4 anys.
Gairebé, els fa ara a l'abril.
Es porten 3 anys,
sí.
És una cosa així calculadeta?
No, una mica... Quan et veus en corda tornar-t'hi a posar,
sí,
diguéssim,
sí, sí.
Quan ja gairebé veus la llum al final del túnel, dius, per què no ens tornem a emmerdar? I mira...
El teu cas, tu ho has dit, ja t'ho he llegit en alguna entrevista, no? Que t'expliques que, bé, que forma part de la teva feina, ensenyar la panxa, te surts a la tele, quan sortiu a la tele, si tens un gra, tens un gra. Doncs si tens un gra una mica més gran, doncs també es nota. Però també es normalitza, això. Normalitza, doncs, que la dona treballa, que això que diem, que l'embaràs no és pas una malaltia, sinó al contrari.
Jo penso que sí, i dona la casualitat de que estem en una feina que se'ns veu, però vaja, les embarassades treballen habitualment, si no hi ha problema, fins l'últim dia.
Fins l'últim dia.
I és, vaja, jo no vaig ni preguntar-ho, diguéssim, si me n'havia d'anar a casa.
Clar,
per entendre'ns,
no,
i tampoc ningú m'hi va enviar, amb qual cosa vaig pensar que ja estava bé.
I a més tothom està d'acord que les embarassades esteu guapíssimes,
doncs mira.
Per tant, imagina't, no? Encara això de cara al TN molt millor. Però si vols recordarem que la teva maternitat, amb les teves aparicions al club, on feies l'abans informatiu,
sí,
va ser una maternitat i un part clarament mediàtica. I veuràs, escolta.
A veure.
Què tal?
Molt bé.
És l'últim dia?
És l'últim dia.
I quin dia surts de comptes?
Doncs el dia 30 de juny, és a dir, que ens va justet.
L'últim tema de moment de la Lídia Heredia. Va,
no em facis tràgic, no em facis tràgic, això.
Fantàstica aquesta persona.
La notícia del dia, preguntaràs quina és. Doncs bé,
a veure.
La Lídia Heredia ja és mare.
Home, fantàstic, fantàstic. Molt bé. Raquel, se saben detalls?
Sí, se saben detalls. No sé si sabeu que es diu Martina i que ha pesat 3,650 kg i que la mare està molt bé. He parlat amb la Lídia i ella està molt bé.
No ho he vist, això, jo.
No,
clar, perquè és que acabava de parir, literalment.
Nosaltres ho tenim. T'ho farem arribar. És una sort, això, de cara a la família i a l'entorn. Ja poder anunciar per la tele el pes i que la mare està bé. Se sabés el ritual bastant bé. Perquè jo, per exemple, m'havia acostumat, quan no tenia fills, a demanar pel nen. També se m'han dit que no s'ha de demanar per la mare. Ja sempre la gent és arribar allà i és a dir com està el nen, quan ha pesat, quan ha mesurat, però també, sobretot, com està la mare. Per tant, tu estaves bé, vol dir que va anar molt bé.
Va anar molt bé.
3,650 kg.
Pareixo bastant fàcil.
Sí?
Sí, doncs veu que sí. Sí, surt bé. 3 horetes i ara fora.
3 horetes,
sí. Des de la primera contracció.
El mite és una horeta ben curta.
Doncs escolta'm, surt bé.
I aquesta Martina, des de fa unes setmanes que ara t'has incorporat als matins de TV3, t'has separat d'ella. Com ho porteu, aquesta separació?
Home, jo crec que amb el segon fill tot plegat es porta una miqueta més bé.
Sí.
Tens molta més feina, però també tens molta experiència acumulada, no? I llavors, home, fa paneta, perquè el que et ve de gust és allò abraçar-la i aixutxar-la molt, però bé, disfrutant-la les tardes, el cap de setmana, les nits que no dorm també la disfrutem, vull dir que...
I fins aquests primers mesos he estat amb tu?
Sí, jo em vaig agafar una baixa bastant llarga, Em vaig agafar 7 mesos, això sí que ho tenia clar, de fer una baixa llarga, i no n'estic gens arrepentida.
Has pogut allatar aquests mesos?
Sí,
tot bé?
Sí, tot bé. Tot bé. La Martina, al cap de 6 mesos, em va dir que no em volia més de llet materna, cosa que em va ofendre una mica.
Home, sap
perquè
greu,
com a mare penses, tu estàs aquí fent l'esforç molt de gust, i dius, i ara per què no em vol?
Però 6 mesos, déu-n'hi-do, no?
Sí, 6 mesos. El Bernat, 8.
El Bernat, 8?
Sí.
El tercer serà 4, ja veus que...
Sí, la cosa va menguant.
Potser vol estar-hi un any. I qui t'ha substituït a tu amb la Martina? Llar d'infants?
Llar d'infants. Llar d'infants i una mica d'àvies, també. Però
una
combinació de llar d'infants i àvies, que és una gran combinació i que duri.
En aquest programa, tot i que hi ha molta gent que a vegades diu ai, els primers temps som grans defensors de les escoles bressol i de les mestres d'escola bressol. Dic les mestres perquè normalment són dones.
Uh-huh.
Perquè moltes vegades els pares tenim moltes precaucions, molta por, els matxaquem bastant... Però realment són unes professionals estupendes.
Jo estic molt tranquil·la.
I que, a més a més, t'adones que no sent les més ben valorades ni les més ben pagades, normalment, doncs fan una feina increïble.
I tant.
Quan els deixes allà, quan deixes la Martina i veus que hi ha tots aquells allà, dius...
Tanco la porta.
Tanco la porta. I ja s'ho faran, no? Escolta'm, tu ets una mare com? Obsessiva, documentada, patidora... El Bernat i la Martina t'han donat algun problema dels clàssics? No dormen, no mengen...
La veritat és que mal m'està el dir-ho o bé m'està el dir-ho, però he tingut bastanta sort, em sembla.
Ets dels afortunats.
Sí,
pareixes
sí.
bé i després et creixen bé.
Sí, mengen, dormen, home, una mala nit, sí, però haig de fer memòria per en recordar-me d'una mala nit, amb la qual cosa vol dir que no n'he tingut
no
gaires, perquè la gent que
en
té...
Per tant, no has hagut de recórrer cap mètode per dormir-los, cap mètode per
no,
que mengin...
No, mengen bé, dormen bé, tenen mocs, tenen tos, alguna nit ens llevem, però no re traumàtic, per repetir, diguéssim.
Sí, veig que ho portes amb molta naturalitat, això, no?
Sí, no sóc molt patidora. El que sí que m'he donat compte és que la natura tira i que jo, que abans de parir el primer fill no em considerava ni molt criaturera ni amb un gran instint maternal, sí que t'adones que un cop el tens i és teu, et surt aquella una mica... Et surt la lleona del Xerengueti i et surt. I jo no puc fer res per evitar-ho, és més, m'agrada.
La comparació de la oca o de la lleona, perquè hi ha dos tipus de lleona, no? Hi ha la lleona prepart, que és una altra.
És una, jo em sento postpart,
que quedi clar.
Me'n vaig a una conta amb el meu primer fill, dels seus primers dies de vida, una nit, allò, un estiu del 2003, infernal de calor, no sé si el recorda, va ser el pitjor estiu, va ser el primer d'aquells estius horrorosos, doncs aquell. I em vaig llevar a mitjanit perquè vaig sentir un mosquit a l'habitació, i em llevo i veig que està posat en el bressol del Bernat. Com vaig matar jo aquell mosquit, com si fos la gran amenaça pel meu cadell, va ser quan vaig tenir aquella sensació de dir és que és lleona del Xerengueti.
Que maco.
Sí, vaig pensar...
Que l'instint...
Pobre mosquit, també deu tenir una mare aquest mosquit, jo l'estic matant.
Sí, però escolta, no. La lleona del Xerengueti no pensa en altres
no
mares.
Pensa, no pensa, no, aquest mosquit no pot picar el meu fill. I mira...
Mira, això que em dius em fa pensar... Recentment s'ha publicat un llibre que es diu El cerebro femenino. Tinc bastant ressò, l'han entrevistat a l'autora, que és una psiquiatra americana, on explica això, no? Que a vegades intenta tranquil·litzar la gent, almenys descriure que el cervell femení, diguem-hi, un component que està molt preparat per el tema aquest de la maternitat i que per molt que s'intenti combatre això, doncs el primer any, sobretot, diu que clar, que la dona, el primer any després de parir, està com per defensar la cria, per protegir-la i que no està per gran cosa més. No?
Sí, m'agradaria poder-la desmentir, aquesta senyora, però la realitat i l'experiència et diu una miqueta que no, que tens molt aquest vincle molt estret, no?, amb algú que has portat a la panxa 9 mesos i que després has parit. Jo crec que és un acte que jo crec que et reconcilia molt amb la teva condició d'animal.
Sí,
i està molt bé, perquè ens en oblidem en el dia a dia, al llarg de gairebé tota la vida, jo crec que som poc conscients que som animals, no? I el fet de parir és que més animal no
clar,
hi ha res, no?
Clar, volem creure que tot està educat i cultivat i això, però clar, apareixen aquests instints, no? El de la síndrome del niu, tu també l'havies tingut, no? De preparar el niuet?
Em va arribar tard, però arriba, eh?
Arriba?
Va arribar tard, va arribar tard. Però quan em vaig veure netejant els pots del suavitzant del safreig perquè hi havia pols,
sí,
que cosa que no havia fet a la vida,
molt,
vaig pensar,
clar,
alguna cosa m'està passant.
Sí, 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 sí. Que també és un moment curiós amb una parella quan dius, ostres, realment,
sí.
A ella, m'adono que estan
sí,
passant
no, a mitja nit llevar-te per fer persianes, et comencen a mirar amb cara d'extraterrestre, sí, sí.
I això de la conciliació laboral i familiar, tu que ho vius amb una feina que, home, que té molta exigència, no? I, com ho portes, per exemple, ara que acabes de tornar?
Sí,
estàs vivint,
home, és molta feina, francament. És a dir...
I acabeu pringant molt.
Sí.
No? Vull dir que no està ben resolt.
No està gens ben resolt. I jo tinc la sort de fer un horari que ens llevem molt d'hora, però com a mínim és un horari comprimit, és a dir, que no és jornada partida, que trobo que és el pitjor que et pot passar a la vida. Llavors, ara, clar, tens la sensació que et lleves a les 5 del matí i fins a les 9, 9 i quart, que amb sort estan tots dormint, tu no has parat. I a més, jo crec que, i tornem una mica al tema, no sé si dir-li de l'instint o què dir-li, però que jo com a dona no aconsegueixes desconnectar mai. I no ho dic com un mèrit, ho dic com una cosa que
sí,
m'agradaria
sí.
Que no em passés, però ho parlàvem a la feina. Jo estic preparant una entrevista i a vegades més difícil parar el meu cap que està pensant que descongelo per sopar mandonguilla o llenguado,
sí, sí, sí.
Diguéssim, eh? I no m'agrada que em passi, però em passa.
Però això apareix molt arran de les criatures. Sí, sí,
sí. Sí,
la
sí.
Dona treballadora pot semblar que no ho té això i passa. I en la parella també crea una relació on apareixen aquestes coses, perquè quan et toca a tu, per exemple, parlo de mi, en el meu cas, quan et toca a tu, però notes que ella sempre ronda, veritat, la lleona ronda i rep un SMS, li has donat l'antibiòtic i recorda que són 5 centímetres cúbics i notes com una desconfiança.
Sí. La lleona sempre truca.
Ara el tinc jo, eh? Sí. Però la lleona ha
la
passat
lleona,
des
sí.
Que té mòbil, escolta-me.
Sí, 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 no és un mèrit, eh? Està molt bé això que feu de poder desconnectar els lleons, diguéssim, eh? Però
el lleó, escolta-me, la que surts allà al bosc.
Sí, et distreus i...
Hi ha moltes branques. Exacte. I mira,
però la lleona té una neurona aquí al cap o no sé què té que ens fa estar pendents. Escolta'm, jo hi estic pendent de gust, eh? Però sí que t'adones d'això, eh? Que surt una part de tu que no coneixies.
Va passar l'altre dia, també veiem Bèsties, que estàvem
sí.
Parlant de TV3, que també vaig veure el gat masquer, que una gata masquera que també estava allà al cau, escolta'm, i protegia d'una manera que... Sí, sí, sí.
Sí,
tots
no
som
sé.
Una mica...
Animals.
Que molt bé.
I que duri.
Doncs escolta'm, Lídia, moltes gràcies, felicitats per la Martina, pel Bernat, per aquesta família, per aquest instint que portes i que veig que n'estàs orgullosa.
Sí, és que veig que tampoc té cap sentit revelar-s'hi molt, no?
No, jo crec que no, escolta'm, i portar-ho bé.
Exacte, no, amb naturalitat, sobretot.
I tampoc passa que ens atabalem tant. No?
Sí, i amb això que deies de la parella, jo crec que l'important és dir-s'ho, perquè llavors la frustració és menys.
Sí.
Si l'etapa de criança ja et pots anar avisant, mira, és que ara passarem uns anys, oi?
Ara vindran uns anys
que no ens farem gaire cas. Després la trobada pot ser maca, també.
No, sí, per un home, normalment, que ella sigui una lleona és interessant.
Sí, però tu ja estaves més per la lleona preparto.
No,
ja t'hi vis abans.
Això és una desconfiança que tens tu, poc justificada. Molt bé, escolta'm, i quan torni l'Helena ja saps què et toca, pel tercer, no?
Sí, no? Podem anar fent un relleu.
Podem anar fent un relleu en Josep, que ho vaig organitzant. Gràcies, Lídia, bon dia.
A vosaltres.
Adéu. I tanquem l'Eduqueu d'avui. La setmana que ve, un tema estrella pels pares i mares. Com fer que el nen sigui més autònom? Com fer que es prepari la motxilla sol, que es posi el pijama sol, que es vesteixi sol, que es banyi sol, el que sigui, però sol. I a quina edat? Tindrem una experta, la psicòloga infantil Maria Lluïsa Ferrerós, i el nostre contestador us pot fer des d'ara mateix de consultori. 93-200-8728, 93-200-8728, o eduqueu@catradio.cat. Ja sabeu que ens agrada molt que ens digueu coses. El Lluís Alonso, la Mariona Costa, en Lluís Gavaldà, la Care Santos, la Trinitat Gilbert i un servidor en cap de... I quan falten 6 dies perquè Lluís Llach faci l'últim concert, a Verges, us deixo unes notes on recorda la seva infantesa a l'Empordà. A passeu, feu bondat i, sobretot, eduqueu les criatures.
Eduqueu les criatures.
Temps de fileres de carros mandrosos que anaven buscant l'horitzó. Temps del llonguet i la bossa de cuiro per anar a escola i cara al sol. Temps de dir mossèn fa més d'un mes i no sé quants mals pensaments he tingut. Fes un promig, fes un promig. Tocar les parts és pecat, valga'm Déu. Déu mil infants.
inferns van cremant, valga'm Déu.
Ai, pels anys 50, la moral dins d'un bastó. Cinema, tres peles en dreta, xiular pel retall del petó. Mentre els avis practicaven llengües amb els turistes als contorns.
Vos tiré tot droit i després troàs, quilòmetres giré cap a la goji, ja ho trobareu, ja ho trobareu. Veus com entès el proper te'l fas tu, sa. En francès qualsevol se n'en surt.
Ai, pels anys 50, la sabia...